El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Doctor Trias, com està?
Molt bé. La veritat és que des de fa 4 dies he millorat moltíssim i estic inclús animat i eufòric. Estic en un tros del pis apartat de tothom, de la meva dona, i per tant doncs, estic aquí molt avorrit, intentant fer coses. La veritat és que els primers dies no tenia ganes de res perquè estava com si m'hagués atropellat un tren, però ara jo crec que també degut al tractament amb corticoides que em fan, pues, tinc aquesta situació d'ànim, d'eufòria, he recuperat el gust, tenia gust metàl·lic, era una cosa molt estranya, i estic recuperant el gust.
Li agraeixo molt, doctor Trias, que faci avui aquest esforç, tant de bo que li representi una alegria per ser avui aquí a Catalunya Ràdio al divan i ens pugui explicar tantes i tantes coses. I sé que ens ha triat, a veure si ho faig bé, perquè aquí estem tots, escolti, estem fent un curs tots de tecnologia, una cosa bàrbara, eh? Ens ha triat una pila de músiques i cançons.
N'hi ha una molt especial, eh?
Quina és l'especial?
Moltes gràcies, d'Enric Vinaixa.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu que la vida em va canviar.
És una cançó que és de despedida amb una persona que has perdut. I a mi m'emociona perquè aquests dies he perdut amics, molt amics, els he perdut en aquest virus maleït que ens ha invadit.
Mentre el somni va durar, hi ha persones que es transformen en records.
Doctor Trias, vostè és metge. Mai imaginava viure una situació com la que estem vivint?
No, jo he viscut situacions difícils, l'explosió de la sida en el món i a Catalunya, però aquesta situació, aquesta pandèmia tan repentina, perquè és veritat que nosaltres estem acostumats a tenir situacions degudes a la grip cada hivern, però l'aparició d'un virus nou en el que no hi hem estat en contacte pues genera aquesta situació massiva i genera un problema tremendo en el sistema sanitari. Jo crec que hem de felicitar a totes les persones que gestionen la sanitat perquè han fet un hiperesforç, és a dir, el convertir els hospitals, el convertir tot en una situació tremenda d'agobi i ser capaços de donar resposta a les necessitats que generen cada dia, pues té un mèrit molt gran i té molt mèrit, a més, fer-ho amb la manera de fer-ho, no? Perquè jo dic que he estat ingressat 10 dies, veient l'atenció que es genera per l'atenció a la gent i veient l'actitud d'infermeres, auxiliars, de metges. És una actitud positiva, d'atendre la gent amb simpatia, tot un món.
Vostè aquest any podríem dir que ha nascut 2 vegades més, no? Primer, després de tants anys d'aquelles tremolors a les mans, decideix, va, que m'opero, i escolti, una operació d'aquestes serioses, que és el cap. I després, quan ja tornava a sortir-li el cabell, per dir-ho així, va, i l'han d'ingressar realment per la Covid-19, i escolti, hi ha la UCI i una pila de dies, i ara confinat, però és tornar a néixer 2 vegades aquest 2020.
Aquest segon és que ara ho creu. I a mi m'ha sortit cara i gràcies a Déu pues, estic bé. No. La primera no és una intervenció de t'obrin el cap, no t'obren el cap ni res. És simplement un tractament innovador de tecnologia amb ultrasons que destrueixen unes cèl·lules que són les que fan tremolar. I gràcies a això, pues, no em tremola la mà dreta.
Ara veure la mà dreta. Oh! Uau!
I a més em passa una cosa molt especial, que jo ho explicava, no? Si això, l'ingrés que he tingut ara, l'hagués tingut tremolant com tremolava,
sí,
hagués donat molta feina, perquè no hagués pogut menjar quasi en l'hospital. Hagués tingut un problema immens de tallar-me el menjar. És a dir, jo tenia un problema amb el tremolor a la mà dreta que se m'havia convertit en un tremolor inhabilitant. I, per tant, tenia molts problemes. I ara tinc la satisfacció de poder escriure, tinc la satisfacció de poder menjar tranquil·lament amb la mà dreta i espero que el dia de demà pues, també arregli la mà esquerra.
Sap, doctor Trias, el miro ara que fem totes aquestes gravacions també amb imatge i penso que tota l'estona està somrient i que després de passar el que ha passat i estar tants dies a la UCI, vostè diu és una qüestió de cara o creu, veure-li aquesta actitud tan positiva, a mi em sembla que vostè el deu haver ajudat. És a dir, hi ha un moment en què vostè allà me l'imagino, allà estirat amb totes les maquinària, ha de decidir si tira endavant, és a dir, si posa tot el seu cos a lluitar?
Sí, però jo no he tingut un problema. És a dir, jo el dia 9 de tenir aquesta malaltia, estant a casa, vaig veure que els dits se'm posaven una mica morats i vaig veure que la saturació d'oxigen era baixíssima, era de 76, i això va fer que me n'anés directe a l'hospital.
I com ho va veure, això? Això de la saturació d'oxigen, perdoni, com ho va veure?
Amb un pulsòmetre que tinc a casa.
Ah, caram!
I perquè sóc metge.
Clar, clar, esclar.
I vaig veure que estava pues, malament. La veritat és que la meva dona va dir, escolta, en directe a l'hospital, i jo que normalment vaig al Vall d'Hebró, el meu fill va dir, no, el que està més a prop, al Clínic, i em va portar al Clínic. I la veritat és que, com li deia, he estat molt, molt, però molt ben atès. La veritat de tot això és que tu ingresses a l'hospital i dius, a veure com anirà. I per ell que hi ha amb aquesta malaltia, quan es dona una situació de que jo tenia dos pneumònies dels lòbuls inferiors i una del lòbul mig, és que això progressi. I tu saps que medicines miraculoses no n'hi ha. Jo m'he sotmès a totes les teràpies aquestes experimentals que fan en l'Hospital Clínic. La veritat és que m'han parat la malaltia, és a dir, no ha progressat més el virus i amb l'oxigen que m'han donat pues, he anat millorant dia a dia. La veritat és que he estat pues, 8 dies tan fotut i després ja vaig anar millorant. Això va permetre que me n'anés a casa amb oxigen, però la veritat és que no l'he fet servir i cada dia estic millor. I per evitar que això quedi una situació d'una fibrosis, pues em donen un tractament amb corticoides i aquest tractament amb corticoides, a més, és euforitzant i per això em veus tan content i tan satisfet perquè els corticoides generen una certa eufòria.
A veure, vostè ens ha triat, si la trobo aquí, aquesta pel·lícula, perquè jo he pensat, ell es deu sentir així.
Dentro de 3 semanas yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos por verdes prados el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
El Gladiator.
Jo soc un entusiasta de primer d'Espartaco.
Sí?
Després quan va sortir Gladiator, de Gladiator. Per Espartaco, quan era jovenet, m'agradava molt. I jo crec que Gladiator és una pel·lícula espectacular en la que prima d'una manera molt espectacular l'esforç, la lluita, el ser capaç de tenir capacitat de decidir i sobreposar-te a tots els problemes que pots tenir.
Bueno, és una actitud vital. Aquests dies, doctor Trias, vostè que és pediatre, sempre havíem dit tenim el millor sistema sanitari del món, però en canvi hem vist que aquest sistema sanitari, potser sí que és el millor del món, ha quedat col·lapsat i que, a banda, encara han d'arribar els tests. Això és una altra cosa, és a dir, ni pel personal sanitari, tot just es comencen a repartir les mascaretes, respiradors, amb la gent fent 12 hores, parlo de metges i parlo d'infermeres i d'auxiliars i d'estudiants i de metges jubilats. Llavors, què és el que li falta a la nostra sanitat? O això és inevitable? Perquè hem vist altres situacions, com Alemanya, per exemple. Què caldria?
Per mi és a tot el món, és a dir, a tot el món la situació desborda i el problema és si és capaç d'adaptar-te. Jo crec que aquí s'ha demostrat que sobretot el sistema, però sobretot els professionals, i la capacitat de les direccions dels centres de tornar-los flexibles han fet que, malgrat de la situació gravíssima que s'ha produït, doncs una capacitat d'adaptació realment espectacular. Aquí la veritat és que quan analitzes què ha passat, doncs sí que t'adones que el sistema de residències, jo crec que hi falta infermeria, i falten professionals a controlar-ho i que jo crec que les residències haurien de tenir una dependència important del sistema sanitari, perquè si no les coses no van i aquesta és una reflexió que haurem de fer. I després hi ha una altra cosa. Jo crec que l'Estat espanyol, amb la idea de no fer el confinament a fons i de mantindre'l durant 15 dies més, i el fet de no tenir la capacitat per fer cribatges massius, jo crec que és un altre error. I això ens ha de fer pensar cara al futur perquè no podem estar en aquesta situació. Sí que és veritat, és que com que aquesta situació no s'ha donat només a Catalunya, a Espanya, sinó que s'ha donat a tot el món, això crea un problema de subministrament que no l'havíem vist mai. És a dir, mai a la vida havíem vist un problema de subministrament com el que veiem ara. I això també vol dir que ens podem despavilar en el futur de no ser dependents exteriorment pels subministraments bàsics de la sanitat.
Vol dir no ser dependents exteriorment, vol dir exteriorment de Catalunya i d'Espanya, i que llavors, de la mateixa manera que hem vist, per exemple, que la SEAT s'ha posat a fer respiradors, no sé si el tèxtil de Mataró, del Maresme i de Terrassa ha de poder estar fent bates i s'han de poder estar fent mascaretes, és a dir, tot això hauríem de tenir ja una manera estabilitzada, fixa, que es fes a Catalunya?
El que no té sentit és que tot ho haguem de comprar a la Xina, és a dir, jo crec que la Xina i podem comprar moltes coses, però el país, Espanya, Catalunya ha de tenir la capacitat suficient de ser capaços de fer la producció per mantindre una situació normal.
Llavors, vostè deia, esclar, hem vist que no hi havia la capacitat de tenir totes les eines perquè es va centralitzar també la compra per part de l'Estat espanyol. Si no s'hagués centralitzat, això hauria anat més bé, perquè al final també deien des de Madrid, però si vostès volen comprar, comprin. I veiem que la Generalitat Valenciana, el Ximo Puig, comprava i tots ens hem posat a comprar. Hauria anat més bé no centralitzadament?
Jo crec que les compres descentralitzades en situacions com aquestes van millors. Jo crec sincerament que van millors. I jo crec que el que hi ha d'haver és una... L'Estat espanyol té una idea equivocada. Nosaltres, en el seu dia, la llei de sanitat havia fet un servei nacional de salut. I el que es va decidir no és que fos un servei nacional de salut, sinó que fos un sistema nacional de salut que dintre d'ell hi haguessin serveis nacionals de salut de les comunitats autònomes. I això dona unes possibilitats grans d'autogestió. Quan hi ha situacions com aquestes, el lògic és que el ministre intenti coordinar. El que no té tanta lògica és que el ministre vulgui manar. És a dir, ara mateix, amb el desconfinament, no? Està molt clar, el Ministeri pot passar unes pautes generals, però són les comunitats autònomes les que han de fer-les i han d'aplicar-les. I Catalunya té la capacitat d'aplicar els seus plantejaments i de fer el seu desconfinament segons els interessos de Catalunya, que no és igual, a més, a tots els territoris de Catalunya. I, per tant, ho saben els alcaldes, ho saben els consells comarcals, ho sap... I això és la feina que s'ha de fer. Això genera més feina, això no dona la imatge d'unitat que voldria donar l'Estat espanyol. Bueno, però, escolta, això... un veu als Estats Units com funciona, un veu a Alemanya com funciona. Els estats centralitzats d'aquesta manera, jo crec que avui dia no estan de moda.
Llavors, a banda de que estiguin de moda, i vostè ha dit la capacitat que ha tingut d'adaptació i que està tenint l'adaptació del nostre sistema de salut, però ens falten, diners? Ens falten, què ens falta? Oh.
Nosaltres tenim un problema de base gravíssim que no ve, com molts políticament diuen, de les retallades del 2008, sinó que nosaltres tenim un problema de base que és el finançament de la sanitat. Ja l'any 81, quan vam rebre els traspassos, es va fer el tancament de l'exercici i s'havia gastat un 20% més del que ens donaven. Havien reconegut que ens ho donarien i no ens ho han donat. I aquest és el començament d'un gran problema de finançament de la sanitat, que s'extés a totes les comunitats autònomes. Aquesta és la veritat. S'extés a totes les comunitats autònomes. I, per tant, nosaltres tenim un sistema de finançament de la sanitat a nivell de tot Espanya que és un sistema equivocat. I a Catalunya és pitjor perquè, a més, la Generalitat de Catalunya té un fatal finançament. I, per tant, la situació doncs, és molt greu i jo crec que una de les coses que hauria d'afrontar aquest aspecte que diuen ara hem de fer un acord econòmic i social, bé, el primer problema que s'ha d'afrontar és el finançament global de la sanitat d'ara i de futur. Jo entenc que hi ha coses que no se solucionen de cop, però un ha de tenir la mirada llarga i ser capaç que aquest sistema sanitari no pot ser que baixi com va i de la manera que funciona.
Un 40% més de pressupost en sanitat, deia el catedràtic que coneix molt bé vostè en economia, el doctor Guillem López Casasnovas, expert en sanitat. Parlem de quines xifres, perquè ara, per exemple...
Un 40% no, estem parlant de 2.500. Catalunya necessitaria 2.500 milions més en sanitat. I això seria la situació pues, bona de sortida, però ja dic, jo sempre discuteixo, dic, una cosa és el que vols tenir i una altra a què es pot arribar. Jo crec que això és una cosa a discutir-ho marcant uns plaços, però fent-ho ben fet. El que no pot ser és mantindre injustícies tan sumament grosses com és la situació de finançament sanitari de Catalunya i de finançament global de la Generalitat.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.
Estava mirant les enquestes que es comencen a fer sobre la valoració que fa la població de la gestió que han fet els governs. Govern municipal, el local, govern autonòmic, govern central, govern europeu. Com més lluny és el govern, més llunyà, pitjor nota. És a dir, la gent valora més les administracions de més a prop, no? Primer els ajuntaments, després la Generalitat. Vostè, que ha estat alcalde de Barcelona, quin rol pot tenir i ha de tenir, li sembla, també l'Ajuntament de Barcelona i els altres ajuntaments?
Bueno, l'Ajuntament de Barcelona té un rol molt important. L'Ajuntament de Barcelona forma el part, té el 40%, del Consorci de Salut, de l'Agència de Salut de Sanitat de Barcelona. I, per tant, té una gran feina. I forma part del Consorci Sanitari de Barcelona, té el 40%. I forma part del Consorci de Serveis Socials. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona hauria d'estar absolutament, absolutament involucrat amb el funcionament de la sanitat a nivell de la ciutat de Barcelona. És veritat que qui dirigeix doncs és la Conselleria de Sanitat i la que porta això, però ho fa en el cas de Barcelona, a través d'aquest consorci compartit. I, per tant, l'Ajuntament de Barcelona ha de compartir. El que no val és només obrir la boca i parlar per criticar. El que, sobretot quan tu tens el 40%. És a dir, que el que has de fer és arremangar-te i sentir-te involucrat absolutament en això.
I arremangar-se? És a dir, vostè que coneix bé les competències, però penso en nosaltres que no les coneixem tant, arremangar-se per part de l'Ajuntament i actuar perquè tens un 40%, què voldria dir? Amb accions, amb conductes?
Miri, jo li explico el que a mi m'ha passat com a alcalde. Pues arremangar-se vol dir que si no hi ha diners i l'Hospital del Mar necessita fer unes urgències noves i una secció de ginecologia nova, que tu avancis la inversió. Hi ha moments en què l'Ajuntament, que té una capacitat econòmica bona, pot fer gestos importants per afavorir que les coses vagin bé.
I ara que parla de gestos, nosaltres cada dia a les 8 del vespre sortim i aplaudim als sanitaris. I ho fa tota la població i fins i tot totes les coses que organitzem a la nostra vida tenen a veure amb, després dels aplaudiments, abans dels aplaudiments. Més enllà d'aplaudir els metges, vostè és del parer de fer-los algun tipus de gest, de retribució econòmica, alguna cosa que realment quedi clar, que aquest país els valora molt més del que sembla que els hagi valorat fins ara?
Bé, jo crec que el govern té una obligació moral, no envers els metges, envers tot el personal sanitari, infermeres, auxiliars, no? És a dir, la situació de sobreestrès al que han estat sotmesos, i la resposta que han donat, que jo crec que ha sigut una resposta, a més, que jo que l'he viscut en directe, amb un tracte amable, agradable, sense queixes, treballant, lluitant, jo crec que exigeix una resposta del govern. Com l'ha de fer? Això és el que s'han de plantejar, han d'estudiar i fer-ho ben fet. És una cosa immediata, però el que sí que s'ha de plantejar al sistema sanitari és com paga els seus professionals. Aquí hi ha un problema de fons, de fa molts anys, de com es paga els professionals, que jo crec que se'ls paga molt malament.
Ara que som junts.
Ens ha triat Raimon, que comença aquest, diguem, no tan suau, tan poètic, però que després agafa una força per dir això no. Per què, doctor Trias?
Per què no? Perquè no anem bé. Perquè el país no va bé. Perquè el tracte que rebem no va bé. Perquè la gent està indignada. No és un problema d'independència, sí o no, sinó que és un grau de dependència que és humiliant. I la gent del país, jo crec que ja ha dit d'una manera molt clara que no. I és trist que cançons que en els anys 70 ens creaven un sentiment potent, tornin a tenir-se que utilitzar l'ús. No, i jo dic no.
Nosaltres no som d'eixe món. Dóna'm la mà per fer camí cap al gran llac dels somnis. Dóna'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida de molt lluny. Tot és pur com el silenci que precedeix el cant, i el temps es fa tendrament els rulls que ens dona el futur desitjat.
És una cançó que el text és del Miquel Martí Pol i que és una cançó que diu «Dóna'm la mà per fer camí cap al gran llac dels somnis, dóna'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida molt lluny». I és especialment bonica i acaba dient «dóna'm la mà, dóna'm la veu i proclamem que tot està per fer, que tot és possible avui, fem sentir arreu el vell desig d'un món millor». I aquest és un sentiment molt profund que jo tinc i que lliga amb els meus desitjos, amb les meves aspiracions, amb el que he fet a la vida.
Escolti'm, doctor Trias, aquests dies veiem com les famílies s'ajuden, els amics s'ajuden. Mai havíem fet tantes videotrucades perquè no ens calia com veure'ns. I ara com que neix un esperit de què tenim, què és a les nostres mans, què et puc oferir, què em pots donar. Vostè creu que això es podrà mantenir un cop hàgim ja estat desconfinats i més o menys tornem a la vida? No sé si serà així, però com teníem abans, es podrà mantenir aquest esperit?
Espero que sí, sí. Fixa't, no, nosaltres ens ajudem tots des de la soledat i hauríem d'ajudar-nos tots des de la col·laboració i des de la participació de tots. Aquest jo crec que és el repte de futur, perquè des de la soledat no ho arreglarem, sinó que haurem de fer-ho tots conjuntament i lluitar molt a prop uns dels altres. Ara això no és possible pel coronavirus, però la veritat, el tema, el repte de futur, la col·laboració entre tots nosaltres, no des de la soledat, sinó des de la cooperació i des de la bona entesa entre tots nosaltres.
Aquests dies, moltes persones que potser ho feien molt poc, s'han posat a resar. Vostè, Déu, una pandèmia, resar, tot això, com ho veu?
Jo sóc catòlic, sóc molt poc de l'Església. L'Església, en molts casos, em posa molt nerviós. I jo crec que la relació amb Déu és molt important i que un ha de tenir clar, si és creient, que això dona molta força.
I ha resat més aquests dies?
He resat, però no més que altres dies. Aquesta és la veritat.
Que bé, eh? O sigui, vostè diu resar, sentir que hi ha una connexió amb Déu et dona força. També per lluitar dona força? Li ha donat força?
Sí, és veritat, perquè saps que estàs, que no depèn de tu. És a dir, tu, la veritat és que quan estàs en un hospital, ja ho tinc molt clar, no em traurà d'aquesta situació Déu. Sí que em traurà d'aquesta situació els metges, però sí que entre tots podem tenir les energies, el valor, tu estàs cansat, et sents com si t'hagués atropellat un tren, l'actitud, la manera d'actuar tu és diferent, no? Això és com, tu ingresses en un hospital, tu pots ingressar-hi amb un esperit crític o amb un esperit constructiu, intentant ajudar les infermeres, no demanant ajut si no el necessites peremptòriament perquè saps el problema que els hi crees de canvi de vestimenta cada cop que et tenen a veure. És a dir, l'actitud teva, encara que sembli impossible, també ajuda que les coses vagin millor. Imagine there's no heaven. Kill or die for. Jo sóc de la generació dels Beatles. Hi havia gent dels Beatles, hi havia gent que era dels Rolling Stones.
Sí.
Jo sóc dels Beatles. Un especial enamorat d'aquesta cançó, Imagine.
D'Imagine, perquè és imaginar un món millor. Però escolti'm, econòmicament quedarem molt tocats, molt tocats, i ja tenim aquí algunes previsions de l'FMI que fan feredat. Llavors li demano, a vostè què li sembla? Barcelona, perquè pugui tornar a tirar endavant, i Catalunya, com ho ha de fer? Com s'ha de fer aquesta recuperació econòmica?
Jo sóc molt optimista. Jo sóc dels que crec que ho passarem molt malament. Tindrem un o dos anys molt difícils, però Barcelona té una situació immillorable, però immillorable per tirar endavant, perquè tenim gent molt bona. Tenim gent bona, tenim gent tècnicament molt bona, tenim gent tecnològicament que s'han posat al dia, tenim gent amb voluntat d'anar pel món a vendre i ser capaços de... I, per tant, jo crec que tenim una situació bona. Sí que ens ha de fer reflexionar, i hem de reflexionar, quin model de país i de societat volem fer i volem crear. I això exigeix una reflexió profunda entre tots i buscar no tant enfrontaments sinó consensos, a veure quins consensos podem tenir entre tots perquè el país tiri endavant. Ara, jo sóc sincerament molt optimista perquè sóc dels que crec que el país té molta força, té molta força. Ens n'hem sortit de coses molt difícils, molt difícils. Sap greu perquè jo crec que estàvem en un moment que podia ser molt positiu. També això és una cura d'humilitat.
Hem vist, per exemple, que el Mobile s'ha compromès a ser a Barcelona un any més, arran justament que va ser una decisió difícil, quan finalment es va dir, doncs aquest any no es fa el Mobile i encara no estàvem confinats. Molt bé, això deu ser molt positiu.
Una decisió molt difícil, molt complicada, i jo crec que la gent del Mobile, el senyor Hoffman al davant, que abans d'ahir vaig parlar amb ell, pues hem pres una decisió que és molt d'agrair, que és allargar un any més, i jo crec que Barcelona demostrarà que no només fins al 2024 estarà al Mobile, sinó que podrà estar molts més anys aquí.
Què li deia el senyor Hoffman respecte de Barcelona i del Mobile, senyor Trias?
És que estava molt content d'haver pres aquesta decisió, perquè ell està molt orgullós d'aquesta ciutat. Em va dir que dintre de poc vindria aquí, i vam quedar que quan vingui, pues, escolta'm, no, jo ja no mano res d'això, però vam quedar que ens veuríem perquè se'ns ha generat una simpatia mútua entre els dos, que és d'aquestes simpaties i d'aquests efectes duraders que fan bonic el món.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Escolti'm, aquesta pandèmia també ha mostrat, o no sé si encara ha eixamplat, les desigualtats socials que ja teníem, fins i tot en el cas dels nens. És a dir, hi ha nens que no tenen un ordinador, no tenen la capacitat de poder seguir tecnològicament. Com ho faria vostè perquè això no vagi a més? És a dir, que de la pandèmia, de veure que en la tecnologia hi podem fer un avanç, doncs també ajudi a rebaixar les desigualtats socials. Senyor Trias.
No, jo crec que les desigualtats socials no s'arreglen per culpa de la pandèmia, ni jo crec que no hi té res a veure. Les desigualtats socials, amb situacions en què el país anava bé, hi havia desigualtats socials grans, no? I això vol dir que hi ha coses que no fem prou bé i que és les que ens hem de replantejar. És a dir, nosaltres hem de crear activitat econòmica però que faci que la gent pugui viure. És a dir, viure no és pagar la gent malament. És a dir, crear activitat econòmica perquè pagues malament a la gent, jo crec que això no és vàlid. Ens hem de replantejar el futur d'una manera diferent. I, per tant, aquesta sí que és una reflexió profunda que jo crec que hem de fer tots, no? De com, fixi's, sortir de la pobresa... Només hi ha una solució, i és crear activitat econòmica. I hem de discutir com es crea activitat econòmica, quina activitat econòmica es crea i com aquesta activitat econòmica serveix pel benestar social de la gent i no serveix per l'enriquiment d'unes persones. I aquest és el problema de fons que s'ha de plantejar i veure els governs com poden liderar aquest canvi.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així.
El veig sentir aquí aquest país petit del llac i s'emociona, eh?
Sí, perquè és que és especialment bonica aquesta cançó, no? La veritat és que nosaltres som un país petit. Nosaltres som 100 milions i mig d'habitants. No fa ni 20 anys érem només 6 milions, ara som 100 milions i mig. Cosa que vol dir que som receptius a molta gent. Però som receptius a molta gent que tenim l'obligació que aquest petit país sigui un gran país. Un gran país no ho ets, no ho ets si no ets de benestar. És a dir, un gran país pues és un país que genera innovació, que genera cerca, que genera cultura, que genera tot això, tot això, tot això. Però un gran país, si hi ha injustícies socials i no hi ha benestar, no és un gran país.
I pel que fa al turisme, tenint en compte que ara ja veu com ha quedat i que per descomptat la campanya d'aquest estiu ja està perduda i ja veurem si es pot recuperar, tenint en compte el pes econòmic que tenia el turisme per Barcelona i per Catalunya, i que de vegades des de l'actual ajuntament doncs es deia, escolti'm, no ha de ser aquest turisme, eh? Potser n'hi ha massa, com li sembla que s'ha de resoldre això? Què seria bo?
Jo crec que el turisme és necessari i, a més, és bo i genera activitat econòmica. El que no és bo és si aquesta activitat econòmica no és pel benestar de tothom. I, per tant, sí que hi ha coses que s'han de replantejar. Per exemple, el turisme que jo dic de despedida de solter, de borratxera, de tal, no ens interessa, no ens ha interessat mai. Què ens interessa? Un turisme familiar, un turisme de cultura, un turisme que no és turisme, però un tipus d'activitat que lliga amb el turisme, que és el turisme de la gent del món econòmic que ve aquí, de la gent dels congressos sanitaris. Aquest tipus de turisme o d'activitat és el que ens interessa. I això és en el que hem d'estar obert. I aquesta serà la feina pues, que tindrà l'Ajuntament en el futur, de veure com organitza perquè aquest turisme respongui autènticament a aquestes necessitats. I aquest aspecte que li deia, el turisme no consisteix en pagar malament a la gent, sinó que la gent estigui pagada i contractada d'una manera estable que els permeti pues, el seu benestar i el de les seves famílies.
Malalt d'amor. Haver-lo vist.
Que és el Bruce Springsteen.
Sí, que allò treballant per un somni. I el seu somni quin és?
El meu somni era ser alcalde de Barcelona. I, el ja. I ara el meu somni són els meus nets. El futur són els meus nets. I el que hem de fer és que siguem capaços de deixar el sí als nostres fills i als nostres nets, que són el futur autèntic, el futur autèntic. L'altre dia em preguntaven per vostè què és vida, no? La vida per mi són els fills. Dintre, encara no 15 dies, naixerà el meu un sènec, no? I això és el que fa que tots tinguem aquests desitjos de construir un país, una societat millor.
Knopfler, Going Home, per què ens l'ha triada aquesta?
Bueno, és una cançó que m'entusiasma. Sempre m'ha acompanyat a la vida des de fa molts anys i és com és tornar a casa, no? El home, la gent que torna a casa després de ser un heroi a nivell local. I això a mi no d'ara, des de que tenia 45 anys, pues és una cançó que m'entusiasma. Dos cantants molt especials, que és el Roy Orbison i el Elvis Presley.
Sí.
I són dos cantants extraordinaris que m'han acompanyat també a la vida. És a dir, jo quasi no ballo. I si ballo algun cop, doncs és amb aquestes cançons.
Sweet, never let me go.
doctor Trias no el voldria cansar, perquè penso, ai, que fa poc, es fa poquet, que es fa molt bona cara, eh? Vostè diu que és de totes aquestes pastilles que li donen i tot això, però a mi em sembla que també és del seu esperit. I me'n vaig amb un llibre que vostè ens ha triat, el 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, i ho lligo també amb la idea que ha dit, ens hauríem d'ajudar i ser solidaris, no des de la soledat, que ara vivim tots d'una manera o una altra, sinó des de la col·laboració, quan realment estem junts. Agafo les últimes frases i diu: sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Bueno, és un llibre que jo crec que dona moltes vivències a tothom. Això és una mica, jo dic que és el Quixot del segle XX, no? I que és un llibre, pues, que cada un li dona les seves interpretacions. A mi em dona la sensació que és una gent que lluita el dia a dia i que va avançant a fer també aquest món millor amb moltes dificultats i en molts casos des d'una gran soledat.
Con este años y a llorar por los mismos dolores.
Doctor Trias, no sap les ganes que tinc de poder-li fer una abraçada,
eh? Jo també tinc molt de gràcia, ja ho saps.
Perquè això ha de passar temps, vostè ha de poder estar ja del tot bé. Nosaltres no sé com hem d'estar, perquè ara no sabem si hem tingut la malaltia o no, perquè això dels tests és el gran problema. És el gran problema, eh?
Sí, seria molt important que es pogués fer test a tothom. És absolutament ridícul que no tinguem la possibilitat de fer tests massius per saber quina situació immunològica estem en el país.
Però m'agafo aquesta última idea del llibre del García Márquez, que no tenien, després dels 100 anys de soledat, no tenien una segunda oportunitat sobre la Tierra. Penso que hi ha persones que no l'han tinguda ja no són entre nosaltres.
És tremendo. A mi se m'ha mort un dels amics millors que tenia i és una situació molt dura, molt dura.
Però aquells que puguem continuar en vida hauríem de pensar potser que tenim una segona oportunitat per fer les coses més bé.
Segur que la tindrem, i si no, la tindran els nostres nets.
Gràcies, doctor Trias. Cuidis molt. Gràcies de debò. Gràcies. Gràcies.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu.
I acabem aquest divan confinat donant-li novament les gràcies al doctor Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Ja sabeu que és pediatre, va ser conseller de Salut, conseller de la Presidència i alcalde de Barcelona, que ara ell ens deia que era el seu somni aconseguit i que el futur són els seus nets. Estem molt contents d'haver pogut fer avui aquest divan amb la col·laboració a la producció de Núria de la Fuente, el so i el muntatge de David Vilà, amb el guió, la direcció i la presentació de qui us parla ara, Sílvia Coppolo. El Divan és una producció de Catalunya Ràdio amb la col·laboració d'Espais de Comunicació Social. Ja estem preparant el nou Divan. Fins ben aviat i moltes gràcies.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu, que la vida em va canviar. Feies fàcil, tenies llum, l'amor més gran. Va ser fantàstic conviure amb tu, mentre el somni va durar. Hi ha persones que es transformen en record i no moren. Les vegades que m'inspires sabessis com enyoro els bons moments. Anaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. Va ser tan màgic mirar-te als ulls que el silenci em va parlar. Tenies força i la virtut de saber escoltar. Va ser tan tràgic, va ser tan dur. La lliçó més gran. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra per quedar-te.